Bon dia, Aransun, és Wait.
Catalunya Informació presente Et Maitín d'Aran, d'en José Badia.
Benvinguts a un nou programa d'en Maitín d'Aran, avui que hi ha dimarts, ja 3 de desembre de 2024. Avui que s'esteja el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, que en casa nostra que s'han programat diferents activitats en Tasunze, en el Museu de la Val d'Aran en Viella, serà la lectura de manifest d'aquest dia. En la tarda, ja en centre d'ADA, en Mijarana, que hi haurà tot i a seguida d'activitats. Hi haurà un Euroada d'enguany. També hi haurà era presentació de vídeo que remassen imatges les activitats que s'han anat al llarg d'aquest mes. Més també que servirà a presentar el calendari d'activitats que hi haurà en tant que ven un any en què seran de enhorabona per amunt que hagués centre ADA que complirà 25 anys. Avui, quan les persones amb discapacitat intel·lectual denuncien les barreres d'accessibilitat cognitiva que les dificulten a la participació en la societat. DINCAT, que hi és representant del sector de la discapacitat intel·lectual i de desenvolupament en Catalunya, alerta que encara hi ha força barreres per a manca d'accessibilitat en punts de la societat com ahir cultura, salut, justícia o era política, entre d'auti. Avui, d'una que s'emet de manifest totes aquestes mancances en aquest Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Avui, un programa que volem parlar de la presentació del llibre, s'hagi aquests dies en darrer. Ell, el llibre, El Règimen Especial d'Aran. I només de 12 estudis jurídics independents que han estat ètics per especialistes en la matèria, per juristes, que han estat dirigits per Antonio Ezquerra, aquell catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Lleida. I tot això, amb quin interès d'un promoia era realitat aranesa en tota Espanya. Avançarem i explicarem avui en el programa que d'una era aquest règim especial de la Val d'Aran, aquesta realitat aranesa, en aquest IAS jurídics no se coneix, no s'ensenya en les universitats. D'un, aquí hi ha un dels motius i que se coneix aquesta realitat aranesa. El llibre que tot just presentau aquests dies en darrer petit comitè, més que ara hi ha presentació més àmplia ja en la primavera. Més que avui també vos portarem d'auti a ES, que seran destacats al llarg del dia, rebrem barama en motor aviat d'aquesta setmana. Fico que no serà demanda a nosati, ja ho hem acabat aquesta primera part de converses, més que mos ha deixat tres endumbietes que encara podets sejar d'endumbiar. Endumbietes que avui rebrem barama.
CaixaBank patrocina aquest espai.
Més quan són les 8:04, la primera causa que hem cada dia en començar el programa i conèixer tensa que ara d'una era predicció que arriba avui d'en Jofre Janué.
Les temperatures a la Vall d'Aran avui amb tendència ja a ubicar-se una mica allà on toca per l'època, amb valors normalitzats, s'han tornat aquests valors negatius a alta muntanya, amb un ambient fred, i això sí, el front que ens ha creuat al llarg de les darreres hores ha donat poc de si amb registres que, com a molt, han arribat a prop dels 2-3 litres per metre quadrat. Una Viella, fins i tot, poca cosa, per sobre dels 2.000 metres, amb prou feines, doncs s'han acumulat alguns centímetres a molt estirar. Esperem que el cel tapat i ennublat es mantingui al llarg de la jornada d'avui, potser amb alguna clariana esporàdica. En tot cas, a darreres hores arriba un nou front que podria reactivar alguna feble precipitació, aquesta cota de neu que ja queda ubicada al voltant dels 2.000 o 1.800 metres, i en màximes avui que el Baix Aran costarà que arribin a superar de gaire els 10 graus. Demà les clarianes s'aniran imposant de nou, amb perspectives del que el temps torni a empitjorar els últims dies d'aquesta setmana, de cara a diumenge, sobretot a últimes hores, perquè la setmana que ve l'ambient serà de rigorós hivern.
Doncs que vagin canviant les causes, que aquest hivern arriba encara que en tardor. Si en Bussos diuen que els màximes no passaran des dels grats, poc marxant, però que ara d'aquesta hauran 7 grats, 6 en Pont d'Arròs, 5 en Viella, 4 en Arties, 3 en Salardú, també en Bagergue, 2 en Artigadelín, en Nautada, que avui amb 0 grats en Pla de Beret, 2 de negatius en Port de la Bonaigua, 3 de negatius en Sasseuba, en Lac Redon. Se van d'hora de la Val d'Aran, més aireta, en Sorra, en 0 grats en Pallars Sobirà, en Pont de Suert 1 de negatiu en Ribagorça, 8 grats en Lleida, encara anirà a Bruman Alta, 12 can en Barcelona i 8 també el seu caperat en Tolosa.
En CaixaBank sabem com neix d'important sente que hi ha caucarrers a ton costat. Per això volem estar a prop ton. Sigues on sigues, hem t'acompanyat-te en tot el que importa. CaixaBank, tu i jo, nosati. CaixaBank, empresa col·laboradora d'Ed Mobile World Capital Barcelona.
Passen ara 7 minuts de Subway de Maitín. En règim especial de la Val d'Aran s'explicarà per primer viatge en un estudi realitzat per 12 juristes independents i especialistes en diferents encastres de dret. Aquest treball, dirigit per Antonio Ezquerra, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Lleida, pretén de conèixer la realitat aranesa en món acadèmic i jurídic. El Ajuntament de Naut Aran que ha finançat l'edició de 300 exemplars d'aquest llibre. Sofia Cabanes, bon dia.
Hola, José, bon dia. Era Llei d'Aran definís el règim especial d'Aran com a via realitat en l'organització institucional, política i administrativa d'Aran que garantís les competències, els recursos i l'autonomia en ordenar, governar i gerir els aires públics i els interessos generals del nostre territori. En definitiva, ell et marc legal que gerís les nostres institucions era forma de governar-les. Un marc propi i singular, poc coneixut, més enllà de les nostres fronteres, i que ara, a iniciativa d'un grup de juristes, se va de conèixer en les universitats i també en encastre jurídic. Els promotors d'aquest treball han estat David Montalà, qui sigui secretari general del Consell General d'Aran pendent 13 anys, i també, com ha dit dies, el catedràtic de la Universitat de Lleida, Antonio Ezquerra, qui dirigís també era publicació. En mateix ens explica com ha sorgit era iniciativa.
Sale de una conversación con David Montalà, bueno, partiendo de que... Cuando tú hablas de Arán, la gente piensa en montaña, en paraíso medioambiental y en Baqueira Beret, ¿no? Sin embargo, desconocen que hay un régimen jurídico con una historia muy arraigada, con una ley del 2015 que bueno, pues que tiene, hay que desarrollarla, hay que interpretarla. Y entonces, bueno, pues consideramos que bueno, desde un punto de vista científico-jurídico tenía sentido hacer un libro. Un libro que estudiase ese régimen especial para darle, bueno, pues para profundizar en cuál es la realidad jurídica de Arán y cuáles son las problemáticas a las que se enfrenta al hilo de esa regulación que tenemos en la ley del 2015. A partir de ahí empezamos a trabajar, se diseñó un índice, una lista de trabajos podrían ser menos, podrían ser más, eso siempre hay unas decisiones que hay que tomar, los libros tienen que tener una extensión razonable, y bueno, se invitó a los coautores de los distintos trabajos, que quiero destacar son expertos en el tema del que escriben. Nos pusimos a trabajar, y bueno, pues trabajando se buscó mecanismos para poder editar el libro.
Segons Esquerra, hi ha sèrie de característiques que en singular el règim especial d'Aran. Ara, per primer cop, s'abordaran en aquest treball.
Bueno, las características, primero, el arraigo, las fuentes, el origen de ese régimen especial de Arán. Después, hay otra característica, y es que se refiere a un espacio territorial muy limitado. Entonces, bueno, normalmente los regímenes especiales de espacios territoriales muy limitados tienen tendencia a ser laminados, a ir desapareciendo, y aquí se mantiene. Otra característica es que, hay mucho que ahondar, hay mucho que profundizar en él. Y bueno, yo creo que esas son las tres ideas principales. Por lo demás, bueno, es un régimen jurídico basado en instituciones generales del derecho público. En ese sentido, digamos que no se ha inventado nada institucionalmente, pero sí que hay muchas peculiaridades puntuales que hacen que merezca un estudio. Eso en cuanto a cuáles son las peculiaridades del régimen. En cuanto a las peculiaridades del libro, es que de momento va a ser el único. No hay nada publicado, no hay ningún estudio sobre... Hay cosas muy puntuales, muy de estudios de cuestiones muy de detalle.
Règimen especial de Aran, que i com se titula aquest llibre, comptarà amb 12 estudis independents, cada un d'ells realitzat per un jurista especialista en cada encastre legal.
Podríamos dividir los temas tratados en dos grandes bloques. Hay un bloque de cuestiones generales del régimen especial de Aran, y ahí incluimos, por ejemplo, un estudio sobre el origen y las bases del régimen especial de Aran, por qué existe ese régimen especial de Aran y cuáles son sus ejes principales. Después se estudia el régimen organizativo de Aran, los tersons, que es una cosa que yo tampoco conocía y que bueno, pues es muy muy peculiar de bueno, también la organización administrativa del Consell General de Aran. Se estudia el régimen de potestades en otro estudio. Hay otro trabajo sobre el régimen de competencias y hay otro trabajo sobre las relaciones institucionales. Ahí, haciendo hincapié, eso lo hace una profesora de la Universidad de Valencia, que es experta en relaciones interadministrativas. Ahí se hace hincapié en las relaciones entre el Consell General de Aran y la Generalitat, y entre el Consell General de Aran y los municipios araneses. Ese sería un primer bloque, y después habría un segundo bloque de lo que llamamos estudios sectoriales. Hemos cogido competencias específicas de Aran, no todas, porque son la lista de la ley del 2015 es muy larga, y bueno, pues se va a dedicar un estudio monográfico a cada una de ellas. Ahí hemos incluido medio ambiente, hemos incluido deportes, hemos incluido sanidad y servicios sociales, y hemos incluido emergencias, que la hace, es el capítulo del que se ocupa David Montalá. Hemos incluido un trabajo que encajaría tanto en los estudios de tipo general como en los de tipo sectorial, que es la financiación. Hemos incluido un trabajo sobre las instituciones del derecho civil aranés, y un trabajo que saldría un poco de lo que es la sistemática de la ley, que lo hace un profesor de un magistrado, que además es profesor de derecho administrativo en excedencia, y que es experto en régimen jurídico de la montaña, y que es un trabajo sobre las peculiaridades que atribuye o que trae consigo para Aran el hecho de ser un territorio de montaña.
Com a destaque Esquerra, malgrat estar regulat per llei, el règim especial d'Aran no hi bric coneixut en les universitats i, per tant, no s'ensenya als alumnes de dret.
Yo creo que al menos los alumnos de derecho de universidades catalanas sería bueno que tuviesen un mayor conocimiento del régimen especial de Aran, de su existencia y de sus entresijos principales. No, en las universidades no se explica todo con detalle, pero, hombre, sí que nos tendríamos que replantear, sobre todo los que damos asignaturas de derecho público, derecho administrativo, pues explicar que existe un régimen especial de Arán, y también en civil, yo ahí no sé lo que hacen los profesores de civil, pero pues que hay unas instituciones propias del derecho civil aranés que yo al menos en la carrera no las vi, no sabía que existían. O sea que sí, siempre es bueno el conocimiento y transmitirlo a los alumnos, yo creo que es fundamental.
De fet, a l'hora d'encargar estudis, els mateixos especialistes que hi han participat tampoc coneixien la realitat legal aranesa.
Primero, hay que agradecerles que bueno, pues como buenos profesores universitarios, aceptaron encantados el encargo, ¿no? Lo primero que me dijeron fue: oye, yo soy experta en derecho del medio ambiente, yo soy experta en derecho sanitario y en organización sanitaria, pero yo de las peculiaridades de Arán no tengo ni idea, ¿no? Por tanto, es muy de agradecer lo fácil que nos lo han puesto, que aceptaran enseguida, ¿no? Sí es cierto que ha habido una labor de facilitarles pues materiales, de estudio. Ellas o ellos, porque hay hombres y mujeres, no partían de cero, sino que con lo que están estudiando son expertos, pero no son expertos en la peculiaridad, aranesa, ¿no? Entonces, bueno, pues la respuesta fue muy, muy positiva, pero si puedo contar una anécdota que enlaza con lo primero que decía. Una de las profesoras, cuando le dije, oye, hacemos un libro sobre Arán, te apuntas, harías la parte de relaciones institucionales, me dice: ah, yo voy a esquiar Arán. Pero no sabía que había un régimen especial, ¿no? Lógicamente no es una profesora de una universidad catalana, y bueno, la verdad es que ha hecho un trabajo excelente, como los hace siempre. O sea que sí, no, el desconocimiento del régimen es incluso a nivel de profesionales del derecho.
Com us ho hem explicat, un dels promotors d'aquest estudi ha estat David Montalà, secretari del Consell General d'Aran pendent 13 anys. Era això arribada en la màxima institució aranesa, si pausé aquest primer contacte amb el règim especial d'Aran.
T'ajú, ja t'ha començat un repte, perquè jo venia de l'altre àmbit, no era l'àmbit de dret administratiu, ja suposa que un repte entener el funcionament de l'administració pública. A la vegada, et deixo basta a la institució en què que hi ha un govern especial, amb un règim jurídic, en aquest moment era el règim de... era la llei, era 1690, ja era un règim que portava anys funcionant, amb una llei encara insinyau bàsica per això que hi ha desenvolupament del règim especial, però bé, que no s'assemblau a res de lo que pot estar coincidint les institucions de Benentur. Jo venia de Lleida, aquí pues, hi ha Ajuntament, Consell Comarcal, Diputacions i Generalitat. A la vegada, bueno, el primer repte sigui exacte de la llengua. Com a secretari general has de fer de tot el que se parla, de tot el que s'acorda en una institució, i si no entenes el que diuen, ja, aquest ja sigui un repte. Ara veig, el primer sigui que aprenen la llengua, bueno, suposi que hi ha causa de portar l'auta. Ja t'integres en la institució, assages de que funcione ben, el propi funcionament administratiu ja te porta a entendre com funciona a l'auta i n'hi veus.
Montalà s'ha encuadrat d'estudiar en l'àmbit de les emergències.
Bé, això m'han honorat de la possibilitat d'escriure un capítol en aquest llibre. No sé si és un mereixedor de la confiança, però he assajat d'aportar no només aquest coneixement jurídic que pugui haver, sinó també la pròpia vivència pràctica de com ha anat. Hem anat al règim de les emergències, he viscut aquest canvi des de TESBA, a la creació de Pompiers Emergències SL, també l'intermiei que hi ha web de la entitat pública empresarial. He assajat de dar, no som que aquella part més acadèmica o tècnica, sinó d'aportar aquella visió històrica o de relat de zets que ha portat al règim actual, amb tots els problemes o les dificultats jurídiques que hi ha de la implantació del sistema.
Entre David Montalà, que és un treball que va dirigit sustut a un públic acadèmic o de l'àmbit jurídic, més també a un públic general interessat en la matèria.
Clar, va a dues bandes. La pròpia administració pot haver un coneixement més pregunt de tot el son règim especial. De cara a la ciutadania també les pot permetre, tot que, com ja comentau Ades Antonio, ell dilleu en un estudi tècnic jurídic, un senyal més dur d'entendre, però que pot servir t'entendre com funcionen les causes, t'a poder millorar el funcionament o la presentació d'escrits o la resolució dels conflictes que hi hagi, i inclús t'ha vegada més relacions també amb la Generalitat de Catalunya. És molt més fàcil si has un estudi respecte de ton propi règim especial que pugues anar a reclamar a la Generalitat de Catalunya que se desenvolupen totes aquelles competències que encara no són de tot desenvolupades, que se millore el règim de finançament amb un règim més estable que no depengui dels governs que hi hagi o de convenis de finançament, o inclús que realment aquella institució de règim especial ho exigui, ja sigui administració local o sigui de llauta forma, però que pugui haver un desplegament propi i que la institució hagi arribat al màxim de competències possibles.
Sofia, els que ens escuten, dilleu ja han deduït o intuït que hagués llibre i escrit en castellà. Ho hem dit, el títol més era pregunta, i per què?
Donques era resum, segons els sos promotors, ell era de dar a conèixer aquesta realitat aranesa en tot l'estat espanyol.
Jo que partisqui d'una causa, dilleu m'enganyi, però era aranès i oficial en tot Catalunya. Per tant, hi hauria d'haver un cert marge de coneixement, no a nivell ciutadà, però a nivell d'institucions, relacions també amb la Generalitat o també amb altres institucions de territori, haurien d'estar més normalitzades en aranès. Com a anècdota, que hi ha les primeres causes quan se llevaven els actes en Consell segen en doble llengua, en català i en aranès. Una de les primeres causes que hi ha evitar la duplicitat de funcions i que totes segen en aranès. Si eren oficials en tot Catalunya, no hauríem per què de les en les dues llengües. Dilleu una petita aportació a la normalització de la llengua, o no, però sigui que un dels plantejaments que s'ha de millorar l'eficiència. Per què castellà en un català? Per a màxima difusió. Al final era comunitat universitària i a nivell espanyol. Hi ha les relacions mateixes amb tots els catedràtics, professors universitaris que han volgut participar en aquest llibre, no són que de Catalunya, sinó de tot l'àmbit territorial espanyol, se considera que si s'hauria de dar a conèixer la màxima difusió que se li pogués dar seria això de millor.
Doncs no són que els juristes que hi participen amb aquest treball, sap més també que l'Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana participe en la publicació. Com a què?
Doncs d'entrada també un article d'opinió, l'agents de la publicació, més també han organitzat era presentació. Segons et som president, Jeff de Montoya, eret de publicar-se en castellà suposarà i amb més gran transcendència.
El règim especial d'Aran i Caucarren, que no tot ha fet ben coneixut, ni en Catalunya ni a nivell de l'Estat, és que en aquests moments cregui pues, que va haver una transcendència. I per cro, que era, evidentment, han postulat perquè ISS era publicació en castellà, també més difusió a nivell de l'Estat i poder dar a conèixer aquest règim especial que hi ha en nostre país. Hi ha gran i dubtós en la matèria, d'un pialè de universitats de tota Espanya, de València, de Còrdoba, de Huelva, de Lleida, de pertot, cregui pues, que hi ha una gran aportació, si no era gran aportació a lo que ell tot ha fet era nostra realitat política.
Malgrat publicar-se ara en castellà, aquest estudi haurà i a versió en aranès, de forma més braca, que serà incluïda en Història d'Aran, era enciclopèdia per fascicles, editada per Acadèmia Aranesa de la Llengua.
Evidentment, hi haurà aquesta publicació, que hi en castellà pues, diverta a tot i que siguin coneixedors pues, de lo que és la nostra realitat, que a fin de comptes és el que ens interessa, era transcendència total d'això, però, autant per part d'Antonio Esquerra com de David Montalà, pues hi haurà un document posterior, a títol pues, inicialet de recensió, si volem, o de tractar els diferents capítols que se tracten en aquest llibre, que hi tot ha fet pues, Caucarren molt exhaustiu, per poder-le contemplar l'agents de la història d'Aran, d'aquest gran projecte que haurem l'agents de l'Institut d'Estudis Aranès i Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana.
I net que Antonio Esquerra també s'uslinya com a positiu, però amb qui hi ha versió més braca en aranès, servirà també a dar a conèixer treball entre els vesis d'Aran i també entre aquells que no siguen experts en dret.
Serà molt positiu i serà la llengua aranesa con traducció, lògicament. ¿No? Pensad que hi ha professors, entre els autors hi ha professors de Zaragoza, de Córdoba, de Huelva, de Valencia, que no, la profesora de Valencia no es catalano hablante, con lo cual, bueno, sí que tiene que haber, bueno, aranés hablante solo está David, ¿no? Con una labor de traducción yo creo que eso Eso es muy positivo, sobre todo por una razón añadida que creo que es importante destacar. El libro va a ser un libro técnico-jurídico, va a ser un libro complejo. Para el lector que no tenga conocimientos previos de derecho, va a ser árido. Entonces, bueno, pues hacer una especie de resumen ejecutivo generoso, para que el no experto en derecho pues pueda leer, bueno, pues las ideas principales de ese libro y conocer los rudimentos del régimen especial de Aran, bueno, yo creo que es una excelente decisión.
Com vos diem, a principi, l'Ajuntament de Naut Aran ha finançat era publicació dels 300 exemplars d'aquest llibre. Era previsió de sos autors, ell com a comenta Montalà, ell que sigui pres en ta primavera.
En principi, la idea és que tots els capítols del llibre siguin lliurats com a molt tard a finals de l'UE, i per tant, entre era edició del llibre, era revisió des galerades i tot, sigui pres a principis, metats de primavera.
En primavera, per tant, he previst que se presente aquest llibre en municipi de Naut Aran.
Gràcies, Sofia. Demorem d'un ara publicació del llibre i a vell se la llegem, se m'ho enterem a caucarren, és que no hem d'un legos en la matèria com a se sol dir. Gràcies, bon dia.
Adixats, bon dia.
Bon dia, són els 12.
Catalunya Informació en aranès.
Era actualitat d'Aran. Catalunya et munt.
Catalunya Informació en aranès.
Una hora d'informació en la nostra llengua. Era actualitat generau. Era d'Aran. És esports, reportatges et temps.
El món explicat en aranès d'en José Badia.
Cada dia, també et dia.
Catalunya Informació. A tota hora, per tot.
El pròxim diumenge 15 de desembre serà Joan Nau, edició ja era 33 de la maratona de 3CAT. Enguany que se dedicarà a les patologies que cada viatge han més afectació entre la població per factors ambientals, com ara la contaminació, també a associar-se com l'increment de l'esperança de vida. Enguany era maratón de 3CAT que hi ha dedicades malalties respiratòries. Se no ho haig dit, que se no la poder adquirir hagués passat fin de setmana d'Amma és diaris i revistes que apareixien per tot, d'un que encara la podeu adquirir en la botiga de 3CAT. Hagués un dels temes d'aquest disc, un tema de Bob Dylan que interpreta Faneca i que dits escolta-ho en el vent.
Per quants camins l'ho m'haurà de passar abans que arribi a ser algú. Quants mars haurà de creuar un colom blanc per dormir a la platja segur. Quants canons més haurem de disparar abans que per fi es quedin muts. Això, amic meu, només ho sap el vent. Podrem mirar amunt abans d'arribar.
Tustem en aranés.
En motor aviat d'aquesta setmana s'amaga en hagués anunciat que mos rebrem bé Xavi Gutiérrez.
Tustem en aranés.
Xavi, motor aviat, que dits com aquesta setmana?
Hi ha definició que encara que sembla paradoxal, que hi ha tau. Dits, balisa marítima que abunden les. A d'avui, quatre letres.
D'un en mar, en l'ana de les, d'un es responses, contestem, en telèfon mòbil, si és 07-07-09-09, d'un missatge de WhatsApp, o ven a través de correu electrònic aran@3cat.cat. D'un Xavi, rebrem-nos hagués motor aviat marítim en a Val d'Aran, en a l'Anna de l'Est, que dits com?
Oh, ho hagués que barreja la mà era muntanya. Dits, balisa marítima que abunden les, de quatre letres.
D'un mare muntanya en ta primer mut de en mes de desembre, que tornarà de l'ús que ven d'Amera responsa Xavi Gutiérrez. A dissats, bon dia.
A dissats, bona pensada.
Hem escoltat els senyals horaris des Güell i Mieja, mentre escoltàvem aquest motor aviat, més ell que fi convergeix també, encara que demà ja no serà de nosati, però que donem aquesta arturada en aquest espai d'Els de Llengua, o que mos ha deixat a Cauca, en Domieta, Cauca Enigma, que podeix ja de resoldre, dir de Natau. Edun, en tot de morar, era torna de Fico, mos deixes de dies cauque, enigma, sí. Entre sí. Que era gent li vagi virant el cap pendent el temps que sigui.
Bé, són tres endombietes més que jo he dit a tau. Ho he dit sombrente en tampli de son mestre. Ho he dit sombrente en tampli de son mestre. Que hi ha grob? Era alta dit a tau. Dos companys que van a massa. Els pes de guant, els huells al darrer. Entre ells a treballar, els huells cau barrar. Dos companys que van a massa. Els pes de guant, els huells al darrer. Entre ells a treballar, els huells cau barrar. Era alto, disatau. Aquesta me sembla que deuen saber... Quatre de maizeles, tu estem s'acassen, més ja més s'artenyen. Quatre de maizeles, tu estem s'acassen, més ja més s'artenyen. Ok?
Doncs, sabets atrapar les responses, que me les podeu arribar a través de correu electrònic, aran@3cat.cat, o ben a través de telèfon mòbil, de mi missatge de WhatsApp, en si és 07-07-09-09.
Et Maitín d'Aran, d'en José Badia. Catalunya Informació. Explicar més a és, més important i de dia. Catalunya Informació, directe a la notícia.
D'un començar amb un repàs a les notícies destacades d'aquest maitín de dimarts. El govern va mentar a França, però el govern de Michel Barnier va caminar d'est més cuert de la història de la Cincau República. Encara que d'un senuï període sorpresa que ara mateix sembla improbable, demà s'han de votar les mocions de censura presentades per extrema dreta i també bloc d'esquerres. El detonant que ha estat la decisió del primer ministre d'aprovar per decret el pressupost de la Seguretat Social en no acceptar més sessions de guana del partit de Marine Le Pen. Era dijous l'economia de la Unió Europea d'un bé agreujada avui a tau era la seva crisi. Va mentar a París, Isabel Galí.
S'ha arribat en aquest carreró sense sortida perquè, en primer lloc, recordem que aquest govern no té majoria parlamentària i que, si fins ara s'ha mantingut, és per un pacte tàcit amb l'extrema dreta del reagrupament nacional de mantenir-lo viu. I en aquests pressupost sobre la seguretat social, Michel Barnier ha accedit a tres de les exigències de l'extrema dreta. Cada amenaça de no votar a favor dels pressupostos, el primer ministre ha fet un pas enrere. Però a la quarta petició, que el govern renunciï Vallès ha congelat durant 6 mesos la pujada de les pensions. Segons l'IPC, Barnier ha dit prou, perquè l'Estat té un deute enorme, ha recordat.
Crec sincerament que els francesos no ens perdonarien que prioritzéssim els interessos particulars per damunt del futur de la nació.
Però el govern encara no ha caigut i d'aquí el debat de la moció, que serà dimecres a la tarda o dijous al matí, potser poden passar coses com una nova renegociació amb Marine Le Pen o, més complicat això, una obertura cap al nou Front Popular. En tot cas, és des del sector de l'esquerra que demanen precisament un canvi de cultura política. El que l'esquerra retreu a Barnier és que en cap cas els hagi tingut en compte per negociar aquests pressupostos. I a Macron l'esquerra li retreu que hagi optat per un primer ministre d'un partit petit que no va voler respectar a les legislatives aquell pacte republicà de no fer guanyar l'extrema dreta.
Dunha que se grama els Estats Units de l'altre costat era ONU també era Unió Europea, demanen ja desescalada de conflicte bèl·lic en Síria dempús de la gran ofensiva per sorpresa dels faccions rebels en Alep, que ja té més de 500 morts en 6 dies. Iran i Rússia han reforçat el seu suport al règim de Bashar al-Assad. Hagués de Lluís que han parlat per telèfon és president rus i iranià entre ja de parlar de hagués AE Dunga, hagués tinau i combat se produïssin dempús de, com a diríem, 6 dies d'ofensiva des del nord-est del país per part de grups jihadistes i d'altres faccions rebels que han prenut Alep, que hi era dijous ciutat de Síria. Els Estats Units, era ONU, era Unió Europea, com a diríem, han demanat aquesta desescalada d'aquest conflicte bèl·lic. Turquia, que assegura que no avala l'ofensiva de jihadistes, més a interès i en Barçan, demana a son torn i a solució entre el govern sirià i l'oposició. A què ha dit el mateix president Erdogan?
Sobre el conflicte sirià, l'oposició del nostre país és clara. Desitgem que es preservi la integritat territorial i la unitat nacional de Síria i que la inestabilitat que hi ha des de fa 13 anys acabi amb un consens d'acord amb les demandes legítimes del poble sirià.
Alep, que hi era ciutat més poblada de Síria, demora que massa de rebels de 2012 a 2016, quan les forces governamentals la recuperaren. Ara en tot coincidir en temps d'ama aquesta treva en Líban, els jihadistes d'ame xopor de d'autes faccions armades han reconquistat la ciutat i també et sonaira. És justament el Torwek del Líban en Erecle demora d'una nova situació fràgil per intercanvi que hi ha hagut de tiros en les darreres hores entre les dues parts i acusacions mutuals de violar aquest alt Torwek. Era aviació israeliana ha et almenys 9 morts i 3 herits, segons un balanç oficial, en es atacs d'aquest de l'USAC contra 12 d'objectius en sud de país. Ell era responsable d'una, en paraules de Benjamin Netanyahu, pel lançament previ de 2 projectils per part de Hezbollah en una espiral de violència que hi desigual. Ell, el primer viatge, que era milícia xiita, trinquera, treva declarada la setmana passada, malgrat de que els morters han caigut en una zona despoblada, prop de la frontera, i no han hagut cap de conseqüència. En canvi, Israel ha caigut força viatges i a 50, segons denuncia el president del Parlament libanès. Era escriptor libanès Amin Malouf, que ayer recebia Premi Internacional Catalunya, cree que la violència se perpetuarà en Líban, malgrat aquest alt Torwek declarat per Israel. Damasó ha explicat en Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que la humanitat no ha més remedi que aprendre a conviure.
Però no tenim cap altra alternativa excepte organitzar la nostra vida conjuntament. No tenim un planeta doncs, de recanvi i, per tant, ens hem d'organitzar. Necessitarà el temps que necessiti, però no tenim cap altra alternativa.
I també ha coixat que ell és pessimista respecte a la guerra al Líban.
No sé mai aquests alto el focs quan duraran. Però, en qualsevol dels casos, les persones que hi viuen estan contents, fins i tot si no són només uns pocs dies de calma, perquè poden tornar a viure la seva vida quotidiana i visitar els seus amics i parents, comprar una mica d'aliments, però això no resoldrà en absolut els problemes de fons.
Pendent el discurs de regraïment de Premi Internacional Catalunya, l'autor de Croades vistes pels àrabs o Lleó l'Africà ha assegurat que la humanitat haurà de decidir en els anys que vien si arriba a son màxima o se precipite en abisme. Són qüestions destacades en clau internacional, quan passen 39 minuts des d'avui de Maiting. També avui vos explicam que avui n'hi ha en Catalunya un 15% més caro que ara és dos anys. Un encariment que s'explica sobretot per a pujada dels preus i desneuriments de l'habitatge, ha detectat un estudi que ha publicat aquesta maitiada Save the Children. Catalunya, que hi ha territori de l'Estat on és més caro, mantia a un ill. Ara mateix, segons aquesta organització, és cosa més a dir. De pujar en mainatge, puja en qui és 1.000 euros en més, en concret 938 euros per mainatge un en més. I ho ha d'espena que condicione força per elles a l'hora de Wales, on a l'Horda era responsable de polítiques d'infància de Save the Children.
Estem veient que el factor socioeconòmic és un factor molt important a l'hora de decidir tenir fills. Això s'explica bàsicament perquè el preu del cost de criar un fill o filla ha augmentat molt. Un factor clau és la inflació, que ha fet que augmenti principalment els costos relacionats amb l'alimentació i l'habitatge.
Justament, les despenes relatives a l'alimentació que han pujat un 25% en dos anys. Era estatge que ha hagut un augment acumulat de 145% des de l'any 2018.
Després vindria educació i alimentació, però a Catalunya, específicament, el cost de l'habitatge és el més alt de tot l'estat. Per a qual cosa, les famílies s'han d'endeutar i una part molt important de la seva renda va destinada al pagament de l'habitatge.
Davant d'aquesta situació, l'organització demana que se desplegui l'estratègia de lluita contra la pobresa infantil en Catalunya, que contemple mesures com ara la creació d'una prestació de caràcter universal destinada a pujar els mainatges.
Et Maitín d'Aran.
D'altres qüestions destacades, l'empresa que organitza aquest viatge en Andorra d'Amer Autocar, que dimenge patí un accident en entrar en concurs, de creditors, és SEDEC de baixa finals d'hagués passat hostiu, segons que ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'empresa cedits Xavi Tours e Pactec era organització d'aquesta excursió d'India en Andorra d'amia de gentes que viatjaven en autocar i que hi ha desherides. Era ciutat ella, Jennifer Cardona, ha explicat en la televisió de l'Hospitalet que el vehicle havia problemes en els frenos.
El cotxe empezó a bajar ya súper ligero y el conductor decía no freno, no freno, no freno, no frena. Lo último fue decidir estrellar contra la roca para poder parar.
El conductor de l'autocar que ha ingressat en un hospital de França seria també l'administrador de Xavi Tours. És de 4 anys que hauria llogat aquest vehicle accidentat a l'empresa Ispa Travi, que ha confirmat a Catalunya Ràdio aquesta mateixa empresa que ha metut en que Xavi Tours s'hagi càrrec de manteniment de l'autocar. Se tractava hagués d'un viatge de baix cost més. Per això, tornaven des de Pas de la Casa per a carretera de muntanya plia de marrecs, loca d'anar pel túnel de Pimorent que hi de peatge. Era gerent de l'Associació Catalana d'Agències de Viatges, Catiana Torra, assegura que era normativa i més laxa de més excursions que no superen els 24 hores.
Quan hi ha menys de 24 hores, aquí la llei no ho regula. Veus que qualsevol empresa s'hi pot estar dedicant sense saber ben bé qui estàs contractant i la garantia de protecció del consumidor pues queda marcada.
Les autoritats franceses se n'encuiden de la investigació i ja han interrogat a conductor de vehicle. L'accident deixa que dos morts. En aquest moment hi ha indutjats d'herits ingressats en França, whether en estat greu o força greu. En Catalunya encara hi ha 5 herits ingressats en diferents centres hospitalaris. També us explicam que el fundador de Glovo, Òscar Pierre, declara avui en un jutjat de Barcelona com a imputat per impossible delicte contra els drets dels treballadors. A cara 24 hores d'empús de que l'empresa anunciese que canvia de model laboral i que a condada ara regularitzarà la situació contractual de sos repartidors que encara operauen com a treballadors autònoms. Ara, per primer viatge, hi ha una denúncia per a via penal i Òscar Pierre podria afrontar-se a una pena de 6 anys de presó. Ell, en aquest context, que ayer la companyia anunciava, ara o que sembla que regularitzarà la situació de sos repartidors, maura que sindicats se'n maufiden. Dani Gutiérrez, i portaveu de Riders per Drets.
Estem molt pendents perquè sabem que, igual que altres cops han dit que contractarien els treballadors, és possible que només sigui una estratègia de defensa judicial.
Més qüestions. Espanya, que hi era estat de l'OCDE, també era dinerola de pensions més hueda. Segons un informe de l'organisme, ara fins d'estan passat hi hauria 6.000 milions de dòlars, l'equivalent a 0,4 de PIB. I una xifra que lo place en el darreri ara cua dels països desenvolupats i autant en xoque a volum total com a percentatge en relació amb el PIB. els Estats Units lideren la llista de milla dinerola en ta pensions de 2,6 bilions de dòlars, que corresponen en l'eu a un 10% de son producte interior brut. Era organització en tara cooperació en desenvolupament econòmic, era OCDE, destaca que els sistemes de pensions són una peira angular en la seguretat financera i la fortalesa econòmica de la població que envellís en força país. I a tot això, els experts apunten que prets de la llum pot mantenir-se a taula en au pendent tot eriguer. Aue, que en megawatt hora que se pagarà de mitjana 140 euros, l'eu 30 euros més que ara i nan. Viem també d'un novament que era factura de la llum s'ha d'encarit un 50% respecte a medis mes d'estan passat. Era pujada i deguda a la reducció de la producció de l'energia solar eòlica que hi ha també centrals nuclears arturades i que això obliga a recórrer a gas en generar electricitat en gas que hi més car. Laura García, portaveu de la Comissió d'Energia de Col·legi d'Enginyers Industrials, explica que arrenca a pensar en un canvi a la baixa en tal que és igual.
De moment els futurs indiquen que estem en nivells alts i que dependrà molt de la quantitat de renovables que tinguem i, per tant, els episodis meteorològics, que d'alguna manera estiguem en uns nivells o uns altres.
Catalunya Informació. Era ràdio, més a prop d'era notícia. Més a prop d'on...
Entrem en els judicials, els socis de Pedro Sánchez dan credibilitat a les acusacions de corrupció de qui sigui que el número 2 de PSOE, exministre José Luis Ábalos. Era líder de SUMAE, vicepresidenta de l'executiu espanyol, Yolanda Díaz, ha responsabilitzat a Ábalos d'enriquir-se il·legalment ara que era exdirigent socialista de declarar voluntàriament la setmana que ven. El jutge ha demorat a que passés el congrés de PSOE d'aquesta dimenjada en tamete data ja la citació de José Luis Ábalos. Serà dijous de la setmana que ven. Aquesta citació d'Ábalos hi ha un nou obstacle polític entre Pedro Sánchez que tot just dimenge llegia del Congrés de PSOE de Sevilla d'amint suport ampli a tot sol lideratge i sense vot de càstig. Més, era si això sí en govern espanyol, Yolanda Díaz no ha dubtat en acusar Ábalos de corrupció.
I és verdad que el senyor Ábalos estaba al lado de mi ministerio y yo no dejo de pensar que mientras nos dejábamos la piel, ¿no?, para hacer normas que protegían la vida y que resultaron eficaces, pues ahí al lado había gente que estaba robando.
L'han entrevistada en la cadena SER. Dijous també declararan el assessor d'Ábalos, Coldo García, empresari comissionista que assegura avui proves de que Pedro Sánchez et sabia tot. Se tracta de Víctor de Aldama. El jutge les investiga a tot i tres com a presumptes membres d'una organització criminal d'amera que s'haurien empotxacat milers d'euros d'en contractes de compravenda de mascaretes. I també la Fiscalia Anticorrupció que demana que el Suprem investiguin, en aquest cas, l'eurodiputat Alvise Pérez per un suposat finançament il·legal de la campanya de les eleccions des juny passat. Hauria acceptat 100.000 euros en sosneres de l'empresari Álvaro Romillo en tacurbi despenes pels comissis, en tas comissis europeus, segons la Fiscalia. El Ministeri Públic demana al jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que sigui el Tribunal Suprem qui assumís que cas del líder de s'ha acabat la festa, ja que ell era òrgan competent en tota Wencunde de que ell ha forat. El Senat espanyol s'ha convertit en escenari de la cimera internacional contra l'avortament que ha organitzat un lobby ultracatòlic amb la participació de partits d'extrema dreta de tot el món. A Canet, dame permís de PP que controla la Càmera Nauta i maurat els pressions del govern espanyol i de sos socis. Madrid, Dani Sainz de Aja.
Convocava la xarxa política de valors que aplega activistes i líders d'extrema dreta com el xilè José Antonio Cast i on no hi han faltat ni Vox ni els seus socis d'Itàlia o Hongria, tots un pel seu interès per impulsar el missatge antiabortista aprofitant l'onada reaccionària global.
És la cultura de la vida versus la cultura de la muerte.
We are winning.
El Partit Popular, que controla la mesa del Senat, va autoritzar la sessió de l'espai amb arguments com els que ha defensat Esther Muñoz.
Próximamente también en enero habrá otro congreso con una ideología completamente distinta y radical a la que se está produciendo ahora.
I malgrat la pressió del govern espanyol i dels seus socis per suspendre l'acte.
Tornem a la crònica internacional, premo que vos explicam a aquesta hora, quan passen 48 minutes des d'avui de Maitín, que és Illes Vanuatu i d'altres Illes de Pacífica han tingut pas endavant de màxim tribunal de la ONU. Volen que se reconeixen les obligacions legals dels estats en la lluita contra el canvi climàtic en un pas sense precedents. Se demora que els jutges emeten un dictamen l'any que ven que tot no serà vinculant, més que pot influir en les demandes judicials d'obertes sobre el canvi climàtic en tot el món. Brussel·les, Jordi Baró.
En marxa al màxim tribunal de l'ONU un cas inèdit, el primer de justícia climàtica que arriba a l'acord amb seu a la Haia, impulsat per les illes del Pacífic més afectades per la pujada del nivell del mar i que volen que els jutges determinin les obligacions legals dels estats per lluitar contra l'escalfament global. Vanuatu, per boca del seu enviat especial pel canvi climàtic, va ser ahir el primer en defensar-ho davant dels jutges.
Demanem al tribunal que es reconegui que la conducta que li ha causat un dany immens al meu poble i a tants altres és il·legal i que s'ha d'acabar i que s'han de reparar les seues conseqüències.
El tribunal emetrà una opinió no vinculant l'any que ve.
I avui és 40 anys del tràgic escapament de gas que hi ha hagut en una planta de fabricació de pesticides en la ciutat de Bhopal, en la Índia. L'accident ha causat a 3.500 persones en un primer moment, més les malalties derivades de l'inhalació d'erisocianat de metil que ha pujat balanç de morts en què hi ha un mínim de 15.000. Era propietària de la planta, la nord-americana Union Carbide, pagueu una compensació econòmica afectada, més i a més accepté que s'acusa de manca de mesures de seguretat. En declaracions al programa Catalunya Nit, Ragna Dingra, activista que treballa amb els familiars de les víctimes, denuncia que cap de la multinacional, l'empresari Warren Anderson, morí sense que jamés pogués ser extradit entre a Índia.
En el cas de Bhopal hi ha hagut interferències polítiques des del principi. El govern indi va demanar l'extradició d'Anderson, però els Estats Units ho van rebutjar i finalment va morir com un home lliure el 2014 i el nou propietari, Dow Chemical, segueix dient que ells, com a corporació americana, no respectaran la jurisdicció dels tribunals indis.
És afectada i asseguren que la Índia pot viure i altra tragèdia com aquesta per a manca de control a les empreses d'aquest sector que invertissen en país. Encara en clau internacional, els dos principals partits irlandesi comencen els contactes entre negociar era reedició de l'actual govern d'empús de la victòria dels centristes en les eleccions generals de divendres passat. El escrutini oficial encara no hi ha acabat, més l'equilibri de forces sembla que ja no variarà. Londres, Coia Ballester Brumós.
No hi haurà canvi de govern a Irlanda. La República ha votat majoritàriament centre-dreta i finalment amb un partit destacat sobre la resta, el Fianna Fáil. És la formació que ha compartit govern els últims 5 anys amb el Fine Gael. Ells han estat els més votats, però per governar hauran de repetir coalició i buscar socis. El Sinn Féin, el partit més gran d'esquerra, s'ha recuperat durant la campanya, però no en té prou per governar. Ara comencen les negociacions, que en les anteriors eleccions van tardar 4 mesos.
I ara parlem de notícies més pròximes, però que la Generalitat ha comprat en una subhasta en Sevilla un retaule de l'artista Joan Pau Guardiola, que hi del segle XVI. Era obra, se conserva l'eu íntegra, arriba de Casteta de Montcortès en la comarca de la Segarra, Lleida, Júlia Albacar.
Es tracta del retaule de l'Anunciació de la Verge, una obra renaixentista i de les més destacades del pintor de Cervera, Joan Pau Guardiola, que va ser un dels noms més rellevants del primer renaixement a la zona de Lleida. El retaule es conserva gairebé íntegre i s'ha pogut traçar el seu encàrrec i procedència. Concretament data d'entre el 1500 i el 1548 i seria un encàrrec que el llavors propietari del castell de Montcortès va fer a Guardiola. Per aquesta raó, Francesc Miralpeix, membre de la Junta de Qualificació, Valoració i Exportació del Departament de Patrimoni, ho qualifica de premi.
Que surti un retaule d'aquestes dimensions, d'aquestes característiques, tan ben conservat i amb un origen força segur d'on prové, doncs és un premi, és una gran troballa, la veritat.
Anys després, a principis del segle XX, el retaule es va traslladar del castell de Montornès al Palau Moixó de Barcelona a l'altra residència dels propietaris del castell. Més tard, el palau es va buidar i els propietaris van marxar cap a Sevilla. Ara ha sortit a subhasta en aquesta ciutat andalusa i la Generalitat, mitjançant el dret de tempteig, l'ha adquirit per 140.000 euros. El retaule s'incorporarà a la col·lecció nacional i es dipositarà al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona.
Pues
portaven a un soldat allà dins de la taquilla, tancaven en clau i llançaven la taquilla escales avall. Però esta gent...
3CAT estrena aquesta nit documental Et faran un home, en què se denuncien els abusos a soldats que és en el servici militar obligatori en l'exèrcit espanyol en els primers anys de la democràcia. Hagués sense ficció un de TV3 que ha remassat els testimonis de 25 homes que confirmen els tractes vexatoris en els quartels a una generamili en els anys 80 i 90. Entre ells hi ha soldats que eren eramili en Viella.
40 anys després, el documental treu a la llum la violència estructural que encara s'exercia sobre els joves reclutes a les casernes durant els primers anys de la democràcia. Els testimonis parlen de novetades, crits, cops, pallisses, insults, tortures i fins i tot violacions per part de soldats veterans, sovint sota els efectes de l'alcohol i sempre amb el consentiment tàcit dels comandaments. Sentim el testimoni del periodista Vicent Partal.
Jo estava de guàrdia i em posa la metralleta a la panxa i em diu què li agradaria fer a ell. Aleshores jo en una reacció que òbviament és instintiva, li vaig posar la meva metralleta en la seva panxa i li vas dir el mateix que a mi. I ara va tindre una reacció extraordinàriament estranya perquè va fer un pas enrere i va dir me gusta, tienes cojones.
El programa és una aposta de 3CAT pel periodisme de denúncia i investigació, que treu a la llum relats fins ara silenciats que tenen un fort impacte social i personal. Sentim la directora del documental, Mireia Prats.
Nosaltres amb aquest documental el que volem explicar i creiem que ens n'hem sortit és que hi havia una violència sistèmica a les casernes entre iguals, de veteranos a novells, i quan els novells arribaven a veterans també exercien aquesta violència.
El servei militar obligatori es va suspendre a Espanya l'any 2001, però no es va abolir, cosa que significa que podria recuperar-se mitjançant un decret llei del govern espanyol.
I un documental que podràs veure aquesta nit en TV3 de Vena Plataforma 3CAT.
Senyores i senyors, el que vull dir és molt senzill. Ens hem de revisar.
El text de Jaume Vinyes, Fantasilana, guanyaue ayer a 14a edició de Torneig de Dramatúrgia Catalana de Festival Temporada Alta. I a reflexió, suggera revisió de secundes entre els mainatges de, des d'un... punt de vista actual que s'imposec per votació de públic araute finalista Exodus Premium de Martina Cabanes. Girona, Maria Rovira.
En el combat final del torneig, el públic de la sala La Planeta de Girona va fer guanyador un text que posa en boca dels mateixos personatges dels contes un debat sobre la seva existència i la necessitat d'adaptar-se als valors i inquietuds dels nous temps. Un debat que fan en una convenció delirant. Júlia Trullol i Pau Vinyals van interpretar Fantasiland, un text que, segons els seu autor, planteja la necessitat de noves mirades.
Hem de fer passes endavant, oblidant el passat, tenint-lo en compte, abraçant-lo per fer una passa nova, etc, etc. És una mica el que per mi ha sigut el motor d'escriure Fantasyland. És saber si aquestes històries, el gat amb botes, la caputxeta, les set cabretes, si, tal i com són, s'han de seguir explicant o si mereixen una nova mirada al respecte.
Des del tradicional ring de boxa, l'escenari de La Planeta, pel combat final de textos, Jaume Vinyes valorava també espais com el Torneig de Dramatúrgia per impulsar la creació teatral.
Haver compartit aquesta tarda i aquestes sessions de tota la temporada alta i del Torneig de Dramatúrgia amb gent que estimo, amb gent que creu en que la dramatúrgia catalana segueix tenint un espai, un lloc perquè segueixi creixent, com és el torneig, no? Aquestes petites peces que qui sap si mai acabaran creixent i acabaran viatjant més lluny.
Va quedar com a finalista Exodus Premium de Martina Cabanes, una àcida crítica a la fredor d'una empresa que a través d'un assistent virtual l'acompanya una dona gran en els últims moments de la seva vida, interpretat per Montplanes i Quim Ávila. D'altra banda, el text El paquet equivocat dels alumnes de l'Institut de Santa Eugènia va guanyar el 6è torneig de dramatúrgia per instituts de secundària.
De fet, el que vol insinuar el teu conte és que un cop arriba la menstruació i et fas dona... Has de desconfiar de tothom i anar en compte de no anar provocant, eh?
No sé si vol cuidar-me, si vol resar.
He de més ritme, les paraules dels cançons de Musca, que venc d'anunciar disc i concert en març de 2025 a Barcelona, que metaran punt final d'aquesta edició de Mai Tindaran el concert, que serà 21 de març en Sant Jordi Club. Les entrades que s'emeten a la venda demà dimercles a comptar des 3 de migdia. Que ha anunciat ara mateixa de mi a foto en son Instagram, on se pot veure jo a pilota de futbol i jo a bota on escriu primer partit a casa, ja us espero, serà dijous de l'artista de Vilassar de Mar dempús de la bona acollida que ha hagut en qui ara xom primer àlbum Sexy Sensible.
Per compensar la pista vaig a buscar una copa i la perdo de vista. Amb te cookie.
No sabem si aquests ritmes seran presents en Festival Euroada, que aquesta tarda serà en Centre Ada, en Taller Ada, que han en Mijaran. I que avui, Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, hi ha diferents actes a un col·lectiu Ada d'un aura protagonisme. Tas 11 de mai tinc el Museu de Viella, que serà era lectura de manifest d'aquesta jornada. I després, en la tarda, diem, en Centre Ocupacional, que hi haurà l'espectacle Euroada en col·laboració amb Dama David de Baro, i també la presentació de Vídeo Regió de 2024 i de reptes de futur entraran que ven el 2025 en què se compliran 25 anys d'aquest col·lectiu ADA.
I tu vols més que tot el meu així.
Nosaltres, que avui hem estat protagonistes de les activitats d'aquest any, per a mi que eres i sigueren els protagonistes del dia de la ràdio, vos recomanam de recuperar avui, per exemple, aquest treball, aquest reportatge que érem els companys de Catalunya Ràdio, Naval d'Aran, José Antonio Bruna, Sofía Cabanes, qui vos parla, José Badia, d'aquest Dia Internacional d'Amera Gent d'ADA. Serà en 3cat.cat/aranès. Demà tornem. Adixats.